El diari El País feia públiques ahir unes gravacions de l'excomissari José Manuel Villarejo que feien evident, posaven al descobert la guerra bruta contra l'independentisme. Eren enregistraments en els quals es feia evident que Villarejo fabricava notícies falses, en aquest cas sobre els Pujol i sobre Artur Mas, en plena campanya electoral de les eleccions catalanes del novembre del 2012, en els quals es vinculava en uns informes que no portaven data, que no portaven signatura, a aquestes persones directament en comptes a Suïssa. I d'allà saltava l'extrapolació amb la corrupció de Convergència i Unió. Qui va patir un cas molt similar, i de fet el mateix diari El País ho apuntava en la seva informació, no el 2012, sinó el 2014, el 28 d'octubre, per ser concrets, del 2014, va ser l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, quan el diari El Mundo publicava una informació. Va ser molt cridanera, ho recordareu, perquè el titular que va posar el diari era presumptament un número de compte. No hi havia lletra, sinó que senzillament era el número de compte associat a un banc suís, en aquest cas l'UBS, si no recordo malament. Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, com està? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quan ahir llegeix El País i escolta l'excomissari Villarejo parlant, com es va sentir?
Bueno, la veritat és que el que explica El País molt s'ho sabíem. El que passa és que tenir la prova d'aquestes converses, doncs jo crec que és molt positiu i demostra, doncs, que han fet bestieses, és a dir, és una cosa tremenda. És a dir, jo em dono la culpa d'una manera molt, però molt, molt directa de tot això en el senyor Jorge Fernández Díaz i el Ministeri de l'Interior, que va ser el que va ordir patranyes en molts casos. És a dir, en el cas meu una falsedat total, en el cas de l'Artur Mas una falsedat total, en el cas d'en Jordi Pujol falsedats també importantíssimes. És a dir, tot això barrejat, pues, és un desastre.
Vostè està convençut que el seu cas és exactament el mateix que es publicava ahir?
Bueno, exactament no, però és semblant. És a dir, jo crec que el senyor Jorge Fernández Díaz pues, va prendre una decisió, i és que havia de destruir d'una manera molt important un espai que era l'espai de Convergència, i va posar totes les eines possibles. Després això ha sigut més complicat, perquè després d'aquest tema pues això ha continuat, i ha continuat, i aquests dies, a més, en veiem una continuació de tot això, que és lo de les escoltes i l'espionatge més polítics, que llavors ja no assenyeix només a Convergència, sinó que agafa tot el sector independentisme. No? La veritat és que l'Estat té unes eines que, utilitzades d'una manera perversa, pues, generen una situació d'inseguretat i una situació que el que les utilitza té un poder realment assombrós.
Segurament, vist en perspectiva, si un es fixa en l'independentisme d'una manera global, a raó dels resultats electorals que han vingut a darrere, malgrat aquestes campanyes, és evident que l'independentisme ha aconseguit tirar endavant, malgrat, diguem-ne, el que s'hagi pogut fer. Vostè, en el seu cas concret, li cou o pensa que en aquelles eleccions...
En molts casos el que produeix és que ens tornem més independentistes. És a dir, en el cas
meu... No, per això li deia, vull dir que veient... És a dir, en el seu cas personal, ara m'ho explica, jo deia, des del punt de vista del resultat electoral, diguem-ne, més enllà de que en moments puntuals es perdés, en el cas d'Artur Mas, per exemple, d'aquelles eleccions quan va aparèixer el 2012, va haver aquella pèrdua d'aquells 12 diputats, no? I és evident que hi va haver una merma, diguem-ne, per part de Convergència i Unió des d'un punt de vista electoral del resultat, però globalment, no?, segurament el moviment polític n'ha sortit reforçat d'allò.
La persecució que va tenir el president Pujol a través de tot això, pues va fer que el president Pujol fes unes declaracions que jo crec que en el seu dia van ser equivocades, i ja veurem com acabarà tot aquest tema, però el que sí que va provocar va ser una cosa importantíssima, que va ser el trencament de Convergència. Convergència va desaparèixer, és a dir, això no és culpa de les escoltes i de tot això, sinó de nosaltres mateixos, que jo crec que vam fer una operació que és molt equivocada, que és acabar amb Convergència, perquè ens va semblar que les declaracions del nostre líder ens deixaven en una situació molt difícil i que, bueno, jo crec que va ser un desastre, que la culpa
també és veritat, senyor
Trias,
que en el cas de Convergència també hi havia una altra qüestió, que era la del 3% i el cas Palau, diguem-ne, vull dir que hi havia una conjunció,
sí.
No? Vull dir, en aquell
sí,
moment em refereixo,
sí, sí,
vull dir que van confluir una
sèrie
d'elements.
Sí, per això, que això, però això va generar una situació molt especial i nosaltres no vam saber fer-ho, no vam saber fer-ho. Per tant, doncs, es va crear un problema i, per tant, les repercussions de tot això electoralment no són repercussions només degudes a tots aquests disbarats, sinó que les repercussions electoralment, en part, són degudes també a que nosaltres, doncs, ens vam encarregar un instrument que jo crec que era molt positiu i que ens unia a tots, que era Convergència.
A vostè creu tant, que li va afectar
diuen,
més això?
Escolti'm, això vostè electoralment els ha perjudicat molt i tal. Jo sempre dic el mateix, jo dic, escolti, és evident que ens ha perjudicat, però jo crec que una part, el no fer autocrítica a nosaltres també seria un error.
El problema és, segurament, el seu cas concret, per exemple, quan apareixen aquelles informacions, era 28 d'octubre del 2014. Les eleccions van ser el 24 de maig del 15, 17 mesos clavats. Una setmana
sí,
amunt, una setmana avall, diguem-ne.
Són sis mesos després i, per tant, que té influència en té. I, a més, això va permetre a la senyora Colau pues fer una campanya amb el corrupte del Trias. Ella sempre diu, jo mai t'he dit que tu siguis corrupte, jo dic que tu ets d'un partit corrupte. I, bueno, és a dir, són excuses, ella és una dona molt teatral, però és evident i és molt clar que ella va utilitzar això per la seva campanya.
De fet, ja he estat repassant les reaccions polítiques que va haver, senyor Trias, i crec, com a mínim per les que he trobat, crec recordar que l'únic que va ser una mica condescendent va ser Jordi Portabella, que va venir a dir, bueno, mirem a veure una mica això cap a on va, no? Però la resta, en el millor dels casos, li demanaven explicacions.
No, sí, és evident, i jo vaig tenir la sort de poder-ho demostrar en menys d'una setmana i en un plenari. Tenia el certificat del banc conforme, jo no tenia cap compte en aquest camp, en aquest banc, ni l'havia tingut mai. És a dir que... Però és veritat que hi va haver pues, un atac molt dur, però molt dur, aquesta és la veritat. I, bueno, i evidentment que electoralment la senyora Colau això ho va utilitzar importantment. He de dir que la gent d'Esquerra, amb aquest tema, a mi es va portar amb dignitat i es van comportar bé. Hi van haver altres pues, molt reticents, Aquesta és la veritat, però també està clar que el poder-ho demostrar i poder ensenyar els papers pues, va crear una situació nova. El problema no és el convèncer aquesta gent, sinó que és que hi havia, es genera un ambient de tots són corruptes. I això és un mal negoci per tothom, per mi, evidentment, però per tothom, no? I és una vergonya el que ha passat.
Després tot plegat ha anat derivant, després hem conegut, evidentment, ara que hi ha hagut també les situacions que s'han vist políticament a partir del Catalan Gate. Vostè creu que una cosa és hereva de l'altra?
Bueno, tot és el mateix. Hi ha una organització dintre l'Estat que fa coses que no hauria de fer. i paga gent perquè els hi expliquin coses que en ocasions són mentides sobre. És a dir, tenim uns serveis d'investigació que en molts casos paguen a gent perquè els hi expliquin coses, però que els hi expliquen coses que són mentida i que les expliquen per cobrar. I, bueno, i jo sempre dic que hi ha una gravació del senyor Jorge Fernández Díaz amb el cap de l'Agència de Control Democràtic, vaja, de la corrupció.
L'oficina antifrau, vol dir.
Sí, anticorrupció, que en aquesta conversa es diuen coses tan grosses, però tan grosses, que el que no puc entendre és que aquestes persones no es trobin en una situació involucrats jurídic, vaja, penalment, per fer aquestes coses, per fer aquestes pràctiques.
Ah, vostè assenyala molt, assenyala molt clarament a Jorge Fernández Díaz. No sé en el terreny personal si a vostè, vista en perspectiva i vista amb el temps, li sorprèn, diguem-ne, haver d'assenyalar a una persona com Jorge Fernández, amb qui havien tingut una relació per qüestions polítiques molt llarga. Vostè en aquell moment estava a l'Ajuntament de Barcelona amb el seu germà Alberto Fernández Díaz, que també té una trajectòria i una carrera política llarguíssima al propi consistori.
Sí, però el seu germà no té res a veure, un no té res a veure amb
no,
l'altre.
No, 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 jo li parlo, no li, li parlo diguem-ne, de la proximitat personal, diguem-ne, no? Vull dir que a vegades pot dir, mira, sí, això em ve d'un ministeri, d'un ministre
Fernández
que no
Díaz,
conec.
Amb ell ens teníem simpatia, a més jo anava a reunions que ell organitzava de diputats catòlics, era una persona que jo mai m'hagués cregut que podia fer coses d'aquestes, però les fa perquè, o les feia, perquè estava convençut que feia un bé a Espanya. Ell es creia que, escolta'm, fer un bé a Espanya era acabar amb Convergència. Fer un bé a Espanya, ara, hi ha gent que es creu que és acabar amb l'independentisme. Bueno, doncs hi ha una estructura que en el seu moment, quan hi havia el PP, hi havia el senyor Jorge Fernández Díaz, hi havia una persona que era el cap de gabinet de Rajoy, que és el Jorge de Moragas,
sí,
i l'Alicia Sánchez Camacho, que jo dic que són el trio més nefast que hi ha hagut en política en aquest país.
Ha tornat a parlar amb ells mai més, vostè?
No,
han pogut
no,
parlar d'això?
No, ni en tinc cap ganes, perquè gent que és impresentable. Jo em vaig creuar un dia amb el senyor Jorge Fernández Díaz en el funeral que es va fer a Santa Maria del Mar per l'accident aquell de l'avió de Sherman Wing.
Sí.
I ell arribava en aquell moment i arribava a Monterrey i ell feia... l'acompanyava i vaig anar a saludar-lo i evidentment era impossible no saludar-lo. I ell em va dir, escolta'm, jo com a catòlic, amb tu tinc una situació molt violenta. Jo vaig dir, escolta'm, pues mira, si és fàcil d'arreglar-ho, tu em demanes perdó i t'hauré de donar el perdó. I ja et trucaré.
El problema és que segurament em sembla que m'està parlant d'un problema no de catòlic a catòlic, sinó de persona a persona, diguem-ne, que és un altre
sí,
nivell de coses.
Sí, és un problema de persona a persona, però és un problema molt gros. Almenys per mi i per la meva mentalitat, com una persona catòlica que és quasi de missa diària faci aquest tipus de coses. No és seriós. És a dir, són gent que es creu... és a dir, en nom de no sé què no pots fer segons quines coses.
Senyor Trias, veient com està la situació... vostè ara tornaria a fer política activa a l'Ajuntament, intentant liderar Junts per Catalunya per arribar una altra vegada a l'alcaldia?
Si no tingués 77... Vaja, si no tingués quan hi hagin les eleccions 77 anys, sí.
Va, hi ha presidents però... dels Estats Units que tenen més, senyor Trias, vull dir que això de l'edat...
No, però no. Però tu quan dirigeixes una ciutat com Barcelona, s'ha de buscar un candidat que pugui aplicar la seva mentalitat i la seva idea de Barcelona i un projecte per Barcelona a 10, 15, 20 anys, no? Això és el que s'ha de fer. I, evidentment, això ho ha de fer una persona que tingui una edat que el permeti fer això. És a dir, jo tinc projecte de Barcelona, jo sé el que vull per la meva Barcelona, però el que és evident és que es necessita una persona amb una edat que ho pugui fer. I no, i per molt que m'expliquin històries, i algunes m'afalaguen, perquè hi ha gent que em diu, escolta, en Trias has de tornar, que escolta, que ho feies molt bé, i jo dic, escolta'm, això em pot afalagar, però el que és veritat és que necessitem una persona amb una edat diferent per fer això.
Per cert, que és notícia d'aquest matí, Ada Colau anunciarà d'aquí a menys d'una hora que optarà a ser una altra vegada alcaldessa de Barcelona per tercera vegada. Li sorprèn?
Bueno, això no em sorprèn gens, perquè és una persona que se salta totes les normes. Ella parlava de la regeneració, del canvi polític, del no sé què, dels instal·lats, del no sé... Escolta'm, tenen una normativa que només es poden presentar a dues eleccions i quan arriba el seu torn no volen deixar la cadira ni en broma. O sigui que, escolta'm, això no m'estranya, però gens.
S'ho esperava?
Sí.
També és veritat que el seu propi codi intern diu que hi ha la possibilitat de fer mandat extra, diguem-ne, si ho voten les bases del partit.
Que
és el que ha passat.
I si pogués, tornaria a fer-ho i ho tornaria a fer. Sí. Jo sempre dic que, escolta'm, ella que estava contra el que ella deia, els poderosos i els que se senten a la poltrona i no la deixen, pues, no actua diferent.
Senyor Trias, gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí a Ràdio Estel. Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.